Moltes gràcies, doctor Joan Noguer. És una satisfacció immensa estar en aquest espai tan bonic. Jo el que espero és que tingueu una bona digestió. Les sessions de la tarda sempre sabem que són dures, però intentarem que siguin ben agradables. Abans de res, els agraïments. L'agraïment a l'Observatori del Paisatge de Catalunya, a la Fundació Catalunya la Pedrera i a la Fundació Alícia. I un agraïment, com sempre, infinit i molt especial al meu admirat doctor Joan Noguer. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar d'identitat, de pertinença i de sector agroalimentari i també una mica de la línia que jo vinc treballant en els últims temps, que va relacionada amb tot el que són marques territorials i quines avinences i desavinences tenen amb les marques comercials i les marques corporatives. Bé, jo sí que us diré l'edat. Una pista només, menys de 40. I ho deixo aquí. Voldria, per començar la tarda, potser serà una mica agosarat, jo voldria deixar-vos, no sé si, 17 idees que preparant aquesta conferència han anat sorgint al voltant de la temàtica del seminari que avui ens ocupa. Tot allò que parla d'una mena de boom, una mena d'emergència de l'alimentació, la creativitat, el paisatge i la identitat, quatre nodes que ens diuen moltes coses i que jo he intentat buscar-li una raó de ser, una explicació. Crec que la valorització en els últims temps de l'agroalimentari i també de la gastronomia es deu essencialment a un factor desencadenant, a un detonador, que són la llarga presència mediàtica ben guanyada dels xefs d'origen català que últimament es passegen pel món mostrant les seves excel·lències culinàries. Això ho tenim, per exemple, amb el celler de Can Roca i, com sabeu, la seva gran trajectòria com a millor restaurant del món. Ho tenim també amb el restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar amb la Carme Ruscalleda i ho tenim també, tot i que ara més apartat, ho vam tenir i ho seguim tenint amb el Ferran Adrià. Perquè les coses acabin emergint i perquè arriben a la televisió, a la ràdio, perquè tots en siguem conscients i perquè d'alguna manera ens hi vinculem, necessitem un detonador, aquest element que explosiona i que ens apropa a tot un món que intentaré explicar-vos al llarg de la xerrada i que té el seu quilòmetre zero precisament en això que els explico, aquests xefs mediàtics, aquests grans personatges que han estat capaços de valoritzar tant el que és la gastronomia com els productes provenients de l'agroalimentari per extensió a les denominacions d'origen, etc. etc. Els efectes col·laterals de tot això ha estat la multiplicació també exponencial de tota mena de manifestacions vinculades a la gastronomia i vinculades a l'agroalimentari i en aquest sentit també s'han multiplicat doncs, les trobades a motiu de, doncs, per exemple, el Fòrum Gastronòmic de Girona, per què no dir-ho, el seminari que avui ens ocupa, i tot plegat ens porta a parlar potser d'una mena de, si em permet l'expressió, una mena d'espectacularització de la gastronomia, en el que representa, des del meu punt de vista i el meu entendre, una hàbil combinació entre tradició i modernitat, amb l'afegitó d'una important quota de pantalla per tenir notorietat i perquè ens acabin arribant les coses, que és el fenomen mediàtic, sobretot vinculat al xef amb repercussió mundial que els parlava anteriorment. Diguem-ho també molt en positiu, la revalorització de l'agroalimentari de proximitat. I per tot plegat, potser podríem tornar o podríem parlar d'un retorn als orígens. I aquest retorn als orígens implicaria una involució, aquesta és una primera qüestió que els hi llanço i a la qual jo he intentat buscar una resposta. El que em fa la sensació és que estem davant una revolució de la localitat, d'allò que és local, d'allò que és pròxim i que associem directament en qualitat en un context que sí o sí ens diuen que és de globalitat. I això està llargament estudiat per sociòlegs com Zygmunt Bauman quan parla de la teoria de la liquiditat. Crec que hi ha una exaltació més que mai d'allò que és local, entès com una resistència, d'alguna manera, no del tot, en allò que és global, i per tant, com que ara està molt de moda crear termes, saben vostès que ja tenim pregunta i tenim dia de la consulta, i per tant els temes gramaticals, ortogràfics i d'estil tenen una importància cabdal, jo també hi poso el meu granet de sorra i em pregunto si passem de la localitat, allò que havíem sentit recurrentment de pensar en global i treballar en local, ara potser s'inverteix la situació i potser podríem parlar de l'uglalitat, per dir-ho d'alguna manera, que és mirar-nos allò global des d'una perspectiva eminentment local. Alguns indicis d'això que els explico. Coneixen perfectament Carrefour, és una multinacional de distribució d'alimentació. En els últims temps, el seu univers publicitari ha posat especial èmfasi en apropar-se als productes locals. Fixin vostès, aquest és un anunci que sortia a La Vanguardia a tota pàgina el passat 24 de novembre, en què es parlava dels sabors de la Garrotxa. I a sota tenim doncs, el logotip de Carrefour i de Carrefour Market. Crec que és un indici molt interessant que ens porta de la globalitat a la localitat i la necessitat d'escoltar i sobretot la necessitat de considerar els productes que tenim al costat i que la gent considera. Més indicis. Hi ha davant la voràgina de cadenes de distribució d'alimentació, cadascuna busca el seu raconet, busca el seu espai, per exemple, Bonpreu Esclat, el seu posicionament a nivell de marca és la qualitat i la venda de productes de proximitat. I així ho demostra amb diverses campanyes, vinculades, per exemple, com veuen aquí, a la Poma de Girona, i a Girona les coses d'aquí, només d'aquí, quilòmetre zero. També ho tenen aquí amb el producte típic de Reus, les coses d'aquí, només aquí, quilòmetre zero. I el que deduïm de tot això és que reforça d'una manera molt manifesta el binomi qualitat igual a proximitat, lligat al potencial del terrer, lligat al potencial que té el producte autòcton, diríem. L'agroalimentari, ara que tots tenim al damunt de la taula un altre gran debat, que és com hauria de ser la marca Catalunya, perquè des del meu punt de vista actualment no tenim marca Catalunya, sí tenim marca Barcelona, i per tant un altre gran debat és com utilitzar la marca Barcelona com a locomotora per crear la marca Catalunya. Un dels grans debats, i això sí que en moltes ocasions la indústria corporativa, els productes, ens han passat al davant, quan dic ens han passat al davant parlo sobretot de les administracions públiques, és que han vist l'oportunitat en l'agroalimentari de posicionar els valors i atributs del que podria ser una possible marca Catalunya. I en aquest sentit els voldria passar un petit clip que segur que recordaran i que posa de manifest això que els intento explicar.
Leo Messi, millor jugador del món. Andrés Iniesta segon i Xavi tercer. Els tres formats a la Masia, eh? Els tres fets aquí.
Com en Pedro, en Bojan, en Busquets, en Valdés, en Piqué i en Puyol. Tots fets aquí. I en Pep Guardiola. El que molts consideren el millor entrenador del món, què? Nascut estampador format a la Masia. Te n'adones? És possible que tinguem el millor equip de futbol de la història i la majoria dels seus jugadors són fets aquí.
Què tenim?
Tenim els Pirineus, plens de neu a l'hivern, i tenim 580 quilòmetres de costa des del canal fins a Badalona.
Amb 365 dies de sol a l'any.
Amb l'Empordà, la Fageda, la Cerdanya...
Del Tot l'Ebre, les Valles de Maurici i el Guastor.
Tenim la Sagrada Família del Parc Güell, construïts aquí per un gran senyor d'aquí.
Tenim totes les coses maques que va fer mi,
un dels gols d'Andalia al Port Lligat.
Tenim un munt d'històries de Ramal Serra, d'Orella i de Bonsó.
Les poemes més altes, Joan Rosa, per l'escoltar, tenim i sempre tindrem les paraules de Joan Manuel Serra.
Tenim coses que només nosaltres tenim.
El Pió, el Carabé, la Salada,
tu i els castellers.
I ara no només som nostres, som patrimoni de tota la humanitat.
Un poder salir, el recull de Fontera,
el Pollester, les galetes de Camprodon,
els cançons i el Romanea.
Si pot, el Trinxat i les millors enxoves del planeta.
I tenim els millors cuiners del món.
Ben plats increïbles, les coses bones que tenim aquí.
Coses nostres, coses bones que tenim.
Estrella, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona.
Bé, l'exemple està posat en tota la intenció del món perquè Estrella Damm ha fet una apropiació molt intel·ligent del territori ja des dels primers anuncis que recurrentment ha fet cada estiu parlant de mediterraneïtat, és a dir, en aquest cas la indústria corporativa vinculada un producte cerveser, ha estat capaç doncs, fins i tot de crear aquest mapa que veuen i d'aprofitar doncs, els valors i atributs inherents a un territori per crear en aquest cas valor de marca comercial. Per tant, en línies generals, jo crec que hi ha una tornada al lloc, un retorn al lloc, això que explica tant i tan bé el doctor Joan Noguer, aquí en tenim una mostra més. I això a nivell normatiu, a nivell jurídic, com es manifesta? És a dir, aquí del que estem parlant essencialment és del valor de la procedència en la comercialització de productes. I la procedència ens garanteix, com els deia, uns estàndards de qualitat. Saben vostès que a Catalunya tenim bàsicament tres nivells a l'hora de treballar amb el que no serien marques, això sí que ho voldria deixar clar, seria una mena de labels, una mena d'etiquetes, denominacions, distincions. Tenim les indicacions geogràfiques protegides, com han vist abans. Bé, jo treballo a la Universitat de Vic i, per tant, tothom que ve a Vic, ostres, venir a Vic i marxar sense llonganissa de Vic és un pecat, no? Llavors jo amb això sóc especialment procliu a convidar la gent a que s'emporti embotit de la comarca d'Osona i de Vic. Bé, les denominacions d'origen protegides, la Banyada de Reus que han vist vostès abans, o l'oli de Siurana, i les denominacions d'origen vitivinícoles, que jo diria que és l'altre gran univers potentíssim, les denominacions d'origen qualificades i les denominacions d'origen vinculades doncs, al terreny, vinculades al territori. He tingut l'oportunitat d'estudiar el cas específic del Priorat i és espectacular la vinculació que hi ha entre la terra, la llicorella i el producte resultant que acaba sortint. Una altra idea que els voldria llançar, jo crec que hi ha una aposta ferma i decidida de l'administració cap a la potenciació de la venda de proximitat i dels productes de proximitat. De fet, els porto un decret que és molt recent, no els cansaré lògicament amb la naturalesa del decret, però sí que m'agradaria manifestar que hi ha aquesta aposta de l'administració per enfortir, per potenciar el valor que per si mateixos tenen aquests productes i per tant han creat una acreditació específica per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. El mateix ha succeït amb una conxorxa entre la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona, en què han decidit crear una marca de qualitat o una marca de productes de qualitat que es diu Productes Excel·lents Girona Qualitat i per tant acaben de llançar també. Bé, les potencialitats en aquest sentit a nivell de denominacions d'origen qualificades, a nivell d'indicacions geogràfiques protegides a Catalunya, crec que és públic i manifest. I, per tant, la capacitat d'utilitzar aquesta potència com un vector per a la projecció de la que hauria de ser marca Catalunya trobo que és quelcom irrenunciable. Una altra idea. L'esdeveniment firal amb un fil conductor comú, l'agroalimentari i la gastronomia. Les fires, com saben, no deixa de ser una excusa per consumir territori. A qualsevol fira podem trobar la típica fira d'artesania i en els últims temps això s'ha produït especialment. És a dir, hi ha hagut també un boom de fires que d'una forma directa o indirecta tenen relació amb la gastronomia o l'agroalimentari. Per exemple, Olot, des de fa 2 anys i capitanejat per Pep Palau, s'està portant a terme la fira Orígens amb gran èxit. Hostalets de Balenyà, a Osona, la Fira de la Cervesa, que en parlarem més endavant de per què recurrentment parlo de la cervesa. I no cal que sigui alguna cosa genuïna, eh? És a dir, a Sant Gregori el Gironès fem la Fira del Pa i de la Xocolata i ens quedem tan amples. Eh? És a dir, no cal que tingui una relació directa, pa i xocolata vostès diran n'hi ha per tot, no? És possible, però és igual, fem una fira, la Fira del Pa i de la Xocolata i vostès aquí la tenen. Bé, la Fira del Cítric i la posada en valor del món rural. I sobretot a Girona s'ha consolidat una fira que s'anomena Fira Tast. És a dir, simplement amb això el que vull és posar de manifest aquesta multiplicació exponencial de les fires que tenen com a fil conductor i com a argument el món de l'agroalimentari i de la gastronomia. Un altre element més per pensar-hi, per reflexionar-hi. Jo ho anomeno la institucionalització acadèmica o científica de l'agroalimentari i la gastronomia, que no deixa de ser en definitiva una posada en valor. A banda dels moltíssims grups de recerca a les universitats catalanes que es dediquen a investigar sobre nutrició humana, dietètica, hàbits saludables d'alimentació, etc. Els puc dir que és molt recent, també aquesta informació és molt recent. Hi ha 2 centres d'ensenyament superior d'universitats que ja ofereixen, concretament la Universitat de Mondragón El País Basc ofereix el grau de cuina i arts culinàries, un estudi oficial i homologat. I la Universitat Catòlica de Múrcia ofereix el grau en gastronomia. Per tant, tot aquest boom ve acompanyat també d'un cert cientificisme, el que no deixa de portar una dosi de rigor per intentar posar en ordre tot aquest fenomen que, des del meu punt de vista, està explosionant. Bé, i què dir-los de la Fundació Alícia, que avui ens acull i que està fent coses interessantíssimes vinculades a recerca, creativitat i innovació en alimentació. És una mostra més del que els intento explicar. Encara una altra idea. Ens preocupa moltíssim cada vegada més a les noves generacions el tema de la salut. I és un, cregui'm quan els dic, que és un àmbit de negoci interessantíssim. De fet, no sé si recorden vostès que en temps pretèrits l'empresa Danone eren els reis del món en el consum de iogurts. De sobte va sortir les famoses marques blanques i es van menjar la quota de mercat de Danone i Danone automàticament va fer una aposta pel que són els orígens del iogurt, que és un producte de salut pràcticament considerat un medicament. I per tant tenim el Dencia, tenim l'LKC i Immunitas i totes aquestes coses que ens van tan bé pel cos i que fa que estiguem fantàstics, no? Doncs aquesta és una mica l'aposta, la tendència de Danone com a producte de salut. Estaran d'acord amb mi que hi ha una manifesta conscienciació social en benefici de la pròpia salut, també especialment la dels nostres infants, quina alimentació tenen per evitar conductes que tendeixen al sedentarisme, també resultat d'una... És a dir, els nens ara ja no juguen a pilota o juguen menys a pilota al pati, no? Ara es dediquen a interactuar amb l'iPad. Jo tinc un fill de 3 anys i els puc garantir que és així, tot i que acabem jugant a pilota. Jo parlaria potser també, fixin, això és una iniciativa de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que en un moment determinat va dir que en exercici de la seva responsabilitat social corporativa havia de portar el seu granet de sorra per fer una acció de conscienciació social en relació a l'alimentació. I per tant deien, som el que fem i som el que mengem. Jo no sé si això titllar-ho de màrqueting o branding social, però sí que és una mostra manifesta de que és un tema que està al damunt de la taula i que se'n parla. Tant és així que la Fundació del Futbol Club Barcelona agafa el testimoni i es posa mans a l'obra. Bé, i què dir-los del producte, del que jo dic un producte premium, l'agricultura ecològica. Jo aquest matí conversava amb la meva mare, que és un habitual dels mercats del dissabte a Girona, i li preguntava, escolta'm, això de l'agricultura ecològica, com va el mercat del lleó a Girona? Diu, ostres, és un èxit. Diu, a més, un perfil de venedors i venedores molt joves, amb formació, perquè t'expliquen què implica i què no implica un producte d'agricultura ecològica, i a més, sempre està ple de gent. Crec que aquesta és una manifestació més, no?, de cap on anem o cap on intentem anar. I això, com veuran després, també és el triomf de la marca. Quan tu estàs disposat a sacrificar el preu, és a dir, estàs disposat a pagar més, perquè perceps que allò que consumiràs, i recordem que som el que mengem, té més valor. Per tant, parlant en termes de branding i de construcció de marca, això és una victòria, no? Continuem donant-hi voltes, no els voldria marejar. Tindran una digestió una mica dificultosa, però crec que els deixarem més incerteses que certeses, però això és una cosa que està molt de moda, no? Per tant, jo no volia ser menys i per tant els deixaré alguna incertesa. El som-hi serem, no? I més en el dia d'avui, com els deia, ja tenim pregunta, ja tenim dates. I no està, això ja ho venia preparat, eh? Jo venia escoltant la roda de premsa del president Mas mentre em desplaçava de Vic a Sant Fruitós de Bages. I dic, mira, fantàstic, ni que ho haguéssim fet expressament. És a dir, quins són els processos de reivindicació identitària a partir d'allò que ofereix el paisatge, tant a nivell tangible o a nivell intangible? És a dir, com utilitzem el terreny, com utilitzem el territori per exasperar, per exaltar aquesta reivindicació nacional? Per mi hi ha un exemple de llibre que els hi comentava abans, que és el que està succeint ara mateix al Priorat, on existeix una associació, no sé si hi ha la Roser per aquí.
La tens aquí davant.
Roser, ostres, que bé. Quina satisfacció veure't. Quan vaig fer això estava pensant en tu. Doncs he tingut la sort d'estudiar-ho de prop, entre altres coses per l'excel·lent acollida que sempre m'ha oferit la Roser. Tenen un procés en marxa molt potent, gestionat des de la societat civil, amb gent amb molta trempera, si em permeteu l'expressió, i amb moltes ganes de fer coses, dinamitzats o buscant una excusa a través de la Carta del Paisatge del Priorat, i ells tenen una candidatura UNESCO a Paisatge Cultural Agrícola de Muntanya Mediterrània, que estic segur que els donaran per la trempera que tenen. Em sembla un exemple de posada en valor del paisatge tangible i intangible d'allò que ofereix aquella llicorella em sembla un exemple espectacular i per tant els hi voldria transmetre. Però jo venia a parlar aquí de marques territorials, essencialment. Aquesta és una altra cosa, una deixar incerteses i una parlar de si el títol és el que sigui i tu parles del que t'acaba passant per la barretina. No? Però intentaré cenyir-me. Quin paper té tot això en les marques territorials? Diuen que cada vegada que es fa l'afirmació de que una marca territorial, igual que una marca corporativa, una marca comercial, no és un logotip ni és un eslògan, acaba morint un gat. Per tant, jo que els diria és, una marca territorial no és un label, no és una denominació, no és una indicació geogràfica protegida per si mateixa. És a dir, hi ha d'haver-hi un treball al darrere de generació de reputació, una mica el que tenen aquí, no? De voluntat de posicionament, de crear una identitat que possiblement ja existeix, però l'oportunitat és fer aquesta identitat competitiva, que estiguem en condicions de competir en una voràgina cada vegada més important, ara no només per captar turisme, sinó també per captar talent, inversió, infraestructures, etc. I la marca de territori. La marca de territori té moltíssimes semblances amb el concepte que tenim de marques comercials o corporatives. És a dir, bàsicament el que parlem és de gestió de percepcions amb la voluntat de crear un valor diferencial que ens acabi permetent un determinat posicionament i, per tant, una decisió de compra. Dit així, semblaria com un producte, però no és així. És a dir, hi ha moltíssimes connotacions que estableixen una línia divisòria molt clara entre el que són les marques comercials i les marques territorials, començant perquè una marca comercial és un bé públic i per tant ens pertanyen a tots, però això en parlarem més endavant. I aquest terme que és branding, com es produeix la transició del màrqueting al branding? Doncs essencialment per posar l'èmfasi en la construcció de marca a partir d'un ADN fonamental, que és la identitat territorial. Moltes vegades es frivolitza i es banalitza els objectius d'una marca. Ens sona que com és possible fer una marca d'un territori? Ens sembla una comercialització indiscriminada i que no s'escau per un emplaçament geogràfic. Mirin, l'únic objectiu que té una marca territorial és afavorir la dinamització econòmica d'un territori. És a dir, és el seu objectiu terminal. És a dir, no es volen fer focs d'artifici, no es volen fer grans flash mobs, no es volen fer grans escenificacions. El que es pretén d'alguna manera és buscar un recurs per buscar la mirada de la gent i perquè aquella gent acabi consumint aquell territori en la modalitat que sigui. I això em porta a parlar-los del que no és una marca territorial, que a vegades serveix més explicar el que no és per entendre el que és. Jo diria que no és una excentricitat més provinent del món del màrqueting. Jo tampoc diria, si es fa bé, que és una forma inútil i absurda de malbaratar diners públics en publicitat, banderoles, displays, en els quals ningú té notícia d'on surten ni per què serveixen. No és una opció de minimalisme territorial i no és només, que també, un logotip i un eslògan. Si haguéssim de fer una dicotomia ràpida, una diferenciació ràpida entre marques territorials i marques comercials, allò que els parlava abans, jo els diria que les marques comercials es deuen a una gestió simple, per dir-ho d'una manera, una gestió de mercats i perfectament pautada, mentre que les marques de territori tenen una gestió complexa, ja que estem parlant de ciutadans. Les marques comercials no deixen de ser una transacció mercantil i, com els deia abans, una marca territorial que pretén, en últim cas, és una dinamització del territori. Treballem en esfera privada, marca comercial, treballem en esfera pública. Treballem en públics concrets o treballem en públics difusos i, sobretot, molta paciència. Una marca territorial, malgrat els desitjos d'algunes forces polítiques, requereix del mig o del llarg termini com a mínim, des del meu punt de vista. Llavors, la relació de la marca o per què apareix la marca al mig de tot això, bàsicament s'explica per una històrica relació en què el que realment té valor és la procedència. I això provoca on som ara, no? Que és aquesta explosió del producte de proximitat que té diverses manifestacions que els he intentat explicar en forma de fires, en forma del retorn al lloc de les grans superfícies de distribució d'alimentació o a través d'una aposta definitiva per la qualitat, que és l'aposta en aquest cas de bon preu esclat. I això implica, i aquí és una mica on és interessant incorporar-hi tal vegada els processos de branding per donar-hi visibilitat, implica una professionalització dels processos de comercialització d'aquests productes, en la línia de buscar aquesta identitat competitiva. en tenen alguns exemples. Això és un anunci a tota pàgina d'una llonganissa que es fa a prop del Montseny, Can Duran. Aquest és un oli de l'Empordà. Bé, tot el tema de que és infinit, el tema de les denominacions d'origen vitivinícoles. I sobretot l'utilització de la marca, utilitzar l'eina de la marca i del seu procés de construcció, el branding, per intentar comercialitzar aquests productes de proximitat. Aquesta és una jornada que es va fer fa ben poc, el dimarts 29 d'octubre de 2013, i per tant, cada vegada la gent està entrant en aquesta necessitat de comercialització de productes. I el territori parla per si mateix. Aquí davant tinc una persona experta en espais rurals. Els vull mostrar de quina manera una marca comercial, en aquest cas Casa Tarradellas, utilitza l'imaginari de la ruralitat i tots els valors que hi ha al darrere per posar en valor, permetin la redundància, el que hi ha al darrere d'aquests productes. Ja veuran, aviam si això ho podem fer. Bé, és una mica el sortir d'alguna manera de l'esclavitud dels smartphones, no? És a dir, del món urbà, no? L'altre dia estava en un bar i hi havia una parella prenent-se tranquil·lament una cervesa i estaven tots dos amb l'smartphone, no? És la recuperació del goig de viure, no? El que ens venen és estereotipat, totalment d'acord, eh? Això és estereotipat, eh? El cavall i els nens que juguen, per cert, el barret de palla, és un estereotip tronat, sí, però és una opció de posicionament. Els asseguro que la fàbrica de Casa Tarradellas que hi passo cada dia pel davant a Burg no té res a veure amb això, eh? Grans màquines, camions immensos que entren i que passen quan volen, perquè com que són grossos, encara que tu vinguis amb el cotxe, a veure qui pot més. És a dir, però aquest és l'imaginari, això és el que venem, no? És a dir, el desig de llibertat, de venim angoixats de la ciutat, arribem a casa dels pares i escolta'm, fem una llonganissa i ens toca del sol i tirem, trenquem tres testos i tornem a la vida normal, no? És a dir, és una mica l'utilització de... És el valor de marca, en aquest cas, de les pizzas de Casa Tarradellas. Una altra idea més. Filosofia de vida. Últimament la gastronomia també és una filosofia de vida. Vostès coneixen el moviment Slow Food, encapçalat per Carlo Petrini, i que han tingut la seva manifestació amb les Slow Cities, i que ha tingut una altra manifestació al Lluçanès, que com saben és una agrupació territorial que no existeix com a comarca, en què han parlat de territoris serens i que han lligat un procés de desenvolupament local vinculat o de base tecnològica, l'han vinculat a un posicionament identitari en funció del seu valor que ells consideren més privilegiat, que és la serenor. Per tant, l'horitzó i el ventall és amplíssim, és a dir, estem parlant ja de filosofia de vida. I el turisme, la visió apocalíptica o utilitarista, el turisme des del meu punt de vista, no deixa de posar en valor, per tant, valoritzar la gastronomia i l'agroalimentari, identificació del territori. Justament Turisme de Catalunya acaba de fer una aposta, lògicament utilitzant com a detonador els grans cuiners catalans, però també acabant van a petar amb el que és l'agroalimentari i el producte de proximitat. Com el percebem en conjunt, l'agroalimentari? Com ens arriba? Què és el que ens inspira en les característiques de l'agroalimentari? Estaran d'acord amb mi que qualitat, un cert trencament, una antítesi a la marca blanca, que no deixa de ser una dictadura que arriba fins al punt que determinades superfícies de distribució d'alimentació et deixen triar la seva marca blanca o la seva marca blanca, genuí, singular, saludable, per allò que els deia que cada vegada ens preocupa més la salut, tot i que amb els Eli que seguim immunitats tenim força cosa solucionada, distingit, natural, artesà, i podríem seguir. Tots en positiu. Recupero el fil de la cervesa. Vostès saben que històricament s'ha utilitzat l'esfera comercial publicitària vinculada a la cervesa a tot el món per construir una frontera mental territorial per dir som nosaltres. Això ha passat a l'Argentina amb la cervesa Quilmes, passa a Irlanda amb la cervesa Guinness i està passant a Catalunya amb el fenomen de la cervesa artesana. Per tant, no deixa de ser una reivindicació més a una construcció nacional des de l'esfera comercial. Històricament s'han edificat barreres mentals, límits mentals que no obeeixen a rius ni a muntanyes. És a dir, obeeix a una identitat i a una reivindicació nacional que casa amb els valors de l'artesania, de la proximitat, etc. etc. Per anar tancant, unes quantes incerteses més, i així ja me'n vaig tranquil. Tothom parla d'estructures d'estat. Plantegem-nos el valor de l'agroalimentari català com un input irrenunciable per crear una estructura d'estat. La producció de qualitat i excel·lència que tenim a les nostres mans. Pel que els he anat dient, vostès poden deduir que tenim unes pistes i uns arguments molt clars de quin podria ser un valor i atribut per la construcció d'una possible marca a Catalunya. Hàbil combinació entre simplicitat i sofisticació, i això ho fan molt bé els grans cuiners i cuineres de Catalunya. L'aparador de l'agroalimentari per mi és una excel·lent mostra de com es produeix el retorn al lloc que, insisteixo, també explica el doctor Joan Noguer. L'explosió dels col·lectius de cuina. La resistència a l'ara i aquí, que vostès veien en aquest spot, no? És a dir, prou de whatsapps, prou de contestar correus electrònics al minut del que ens arriben, vida slow, no? És a dir, vull, ja en tinc prou de l'ara i aquí. El valor del terreny del paisatge, a la recerca d'una singularitat, i recuperant una mica el fil del que els deia abans. Jo crec que abans ens miràvem la localitat des de la globalitat i tal vegada, no ho sé, potser ara ens mirem la globalitat des de l'observatori de la localitat, i és allò que els deia, no? De local a local. no en termes de d'enfrontament, sinó en termes de mesura de les coses, de dimensionar les coses, de que potser tots ens hem tornat una mica bojos i aquest horitzó que ens donava el món rural potser ens torna a la realitat i a les coses simples. Per tant, com un instrument de mesura de les coses. No hi ha dubte que hi ha una revalorització dels espais de terra endins amb tot això. Saben vostès que està en marxa el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, de la mateixa manera que pot ser un actiu per la marca Catalunya, també pot ser un actiu per Diplocat, pel Consell de la Diplomàcia. La marca, en aquest cas, exerceix, des del meu punt de vista, la funció de vector de projecció d'identitats territorials en la contemporaneïtat que vivim. Hi ha alguns elements de distorsió, que és una combinació potser mal mesurada entre exigència, ciberidisme, per dir-ho d'alguna manera, sofisticació, elaboració, elitisme, quina és la relació que s'estableix. L'emoció que ens desperta en els llocs és un tema recurrent i jo que vaig fer una tesi doctoral que en definitiva el que buscava i vam acabar concloent que el que feia el branding territorial era generar un sentit de lloc i per tant anàvem de ple al que tan bé ha treballat el doctor Joan Noguer, els llocs ens desperten emocions i la indústria publicitària ho sap i ho utilitza. És a dir, el territori té un llenguatge, té una emoció. Surten revistes científiques al respecte, cada vegada se'n parla més de la geografia intangible, potser fugint una mica de la geografia més cartesiana, jo crec que calia. Gastronomia com un viver, com un factor de producció inesgotable de qualitat. I el triomf que els explicava de la marca, és a dir, estic disposat a sacrificar preu per una millor qualitat que acabarà revertint en una millor salut. Per tant, una esperança de vida més llarga, no? Tot i que ara aquell espot de Banc Sabadell ens diu que viurem 140 anys i per tant ens faran plans de pensions que durin 140 anys. Bé, altres temes que també ens preocupen, el concepte de seguretat alimentària, això també hi ajuda. També ajuda moltíssim, no? Per exemple, l'agricultura ecològica. La dieta mediterrània com a marca, se n'ha parlat moltíssim de les virtuts de la nostra gastronomia. I bé, i aquestes són totes les incerteses que jo els volia traslladar. Només em queda donar les gràcies una vegada més doncs, a l'Observatori del Paisatge per convidar-me, per donar-me l'oportunitat de parlar en aquest magnífic escenari, a la Fundació Catalunya la Pedrera, a la Fundació Alícia i molt especialment, repeteixo, el meu admirat Joan Noguer. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.